Bon dia. Olot tindrà un 43% més de càmeres de videovigilància aquest any.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Aquest any es preveu un increment d'un 43% de les càmeres de videovigilància a la ciutat, també per garantir la seguretat ciutadana, controlar l'espai públic, per tal de garantir-ne la seguretat, per poder reaccionar més ràpid, perquè allà on no hi pugui ser un agent, perquè és evident que els agents no poden ser a tots els carrers de la ciutat a la vegada, doncs hi puguem actuar d'una altra manera i puguem tenir la informació suficient per si s'ha comès algun delicte, poder actuar, poder identificar la persona i poder, doncs, poder resoldre la situació.
És el regidor adjunt de Seguretat, Agustí Arbós, que ha remarcat que calen lleis més dures per garantir la seguretat als carrers. Retreu que es permeti la multireincidència i que no hi hagi una legislació que protegeixi a la policia municipal ni els Mossos d'Esquadra. Els grups de l'oposició s'han mostrat crítics amb la gestió de la policia, especialment la CUP, que ha considerat que no s'ha gestionat bé en els últims anys. De seguida repassarem aquest i altres temes. Abans, però, com sempre, hi ha més informació. El dia d'avui, divendres 24 de gener del 2025, tanquem setmana i ho fem, com sempre, amb titulars.
El dia en 4 minuts.
Nova actuació de neteja a la cinglera de Castellfollit. Gràcies a recursos econòmics dels plans de sostenibilitat turística s'està extraient vegetació per tal que la gran roca no es deteriori més de pressa del compte. Des de l'Ajuntament insisteixen en la importància de tenir un finançament fix de les administracions superiors per no deixar de fer neteges que són necessàries. L'alcalde de Castellfollit és Miquel Reverter.
Una mica és el manteniment habitual que s'ha de fer. Com sabeu, la cinglera des de l'Institut Cartogràfic i Geològic la tenen totalment monitoritzada, el que és el sector fluvial, que és per detectar si hi ha microestabissades, si hi ha moviments a la cinglera, i per tant, perquè aquesta feina de l'Institut Geològic pugui portar-se a terme, és vital que la vegetació de la cinglera estigui a ratlla. No?
Es redueix el nombre de rescats de muntanya a la Garrotxa. Els bombers han realitzat un total de 57 rescats durant el 2024 i suposa una reducció del 19,7% respecte a l'any anterior. És una de les úniques comarques on s'ha reduït el nombre de rescats, ja que el Ripollès i el Baix i l'Alt Empordà han augmentat de forma significativa. El sergent responsable dels GRAE a Olot és Pere Planagumà.
A la nostra província, diguem-ne, Girona, tenim la part del litoral que ens dona molta tasca, que sol ser lligat al turisme de camins de ronda i coses per l'estil, i llavors hi ha les activitats del Ripollès, d'alta muntanya, que entranyen una dificultat que és l'alta muntanya. Pròpiament ja porta la dificultat que el temps és canviant, que has d'anar abrigat, que has de conèixer una mica les rutes que vols fer, si són segures en aquella època de l'any, si hi ha nevat, si no, si calen material específic, com ara grampons.
Donald Trump ha estat investit com a president dels Estats Units amb el suport de sectors de l'extrema dreta, consolidant un lideratge que promet sacsejar l'escenari polític internacional. Com afectarà la seva presidència a Europa? Se'n parla massa als mitjans de comunicació i a les xarxes socials? Doncs n'hem parlat amb en Joan Escúlies, professor del grau Global Studies de la Universitat de Vic, en una entrevista al programa 5 Minuts Més de Ràdio Olot.
Jo diria que bàsicament amb el cas de Donald Trump, el que hem d'estar més atents, sobretot, és amb el que faci en comptes del que digui, perquè és un gran especialista en dir qualsevol mena de cosa, estira vots, el primer que li ve pel cap, però després una cosa és això, que és justament el que segueixen majoritàriament els mitjans, les xarxes, etc. I l'altra cosa és el que pugui acabar fent.
I avui és dia de fer-nos preguntes. Com va ser la transició a Olot? Doncs aquesta és la pregunta que intenta respondre l'historiador local Josep Morlà en el número 11 dels Quaderns d'Història editat per l'Ajuntament d'Olot. Repassa el tram on s'acaba el franquisme i comença la democràcia i on es posen de manifest les necessitats socials i urbanístiques que tenia la ciutat en aquell període.
I aleshores es varen creure oportú agafar de l'any 75, que de fet és del 77, fins a 2011, que acaba just amb el mandat d'alcalde de Lluís Sacrest.
I avui en l'àmbit esportiu, nova prova de foc per la Unió Esportiva Olot. Els olotins reben el filial de l'Espanyol aquest diumenge a l'estadi municipal. L'equip hi arriba amb tots els jugadors disponibles i a l'espera que arribi un nou davanter que ajudi a sumar més pólvora a l'atac. Escoltem l'entrenador, Pedro Dolera.
Bueno, un equip de molta qualitat, jugadors individualment, bueno, molts d'ells estan jugant a la primera divisió. Diumenge segurament vindran tots perquè el Fanyol juga dissabte i els 3 o 4 o 5 que van normalment convocats amb el primer equip podran venir a jugar. Bueno, al final tot això marca que és un gran equip, per això està on està la qualificació.
I el Club Escacs Olot afronta la tercera temporada consecutiva a la Divisió d'Honor. Es tracta de la màxima categoria dels escacs catalans. La gran novetat de la plantilla és el fitxatge de la gran mestra francesa Sophie Millier. L'equip ha començat la Lliga amb una victòria a casa contra l'Ateneu Colón i aquest dissabte es desplaça fins a Sabadell. El president del Club Escacs Olot és Miquel Canal.
Degut al nostre gran mestre en l'Ivan Naroshidze, juga la Lliga Belga també i aquesta jugadora juga també al mateix equip i arran d'aquesta coneixença vam aconseguir que portar-la cap aquí. I estem molt contents, la veritat. És una gran jugadora.
I la presenca Sònia Iats presenta càsting al Teatre Principal d'Olot. Això serà la nostra contraportada. L'obra és una comèdia que parla sobre el camí que han de fer molts actors i actrius per arribar a l'èxit. Una realitat contraposada a l'imaginari que tenim d'un actor i una actriu. L'obra tindrà lloc aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda.
Estem una mica incompresos, els artistes en general, i això va néixer d'una necessitat meva d'explicar a la gent del meu voltant que no és com ens pensem que és, no? De dir, ai, com és que tu no surts a la tele? Com és que no estàs aquí? Però si tu, ai, tu, Sònia, doncs mira, vine a veure la meva obra i entendràs com funciona una mica. Com posar en situacions absurdes un tema important per tu, no? O per mi, o per tots els actors, però quan tu comences a parlar amb gent que es dedica a tot això, te diuen, és que no està tan lluny de la realitat, la teva obra, saps?
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món. Doncs a Catalunya, Espanya i el món, avui és notícia la T-Usual i la T-Jove més cares a partir del 10 de febrer pel bloqueig a les ajudes. Els dos bitllets de transport públic perdran la bonificació del 50% en el preu i mantindran només un descompte del 20%. Treball ordena mantenir el salari mínim del 2024 com a referència, tot i la caiguda del decret. El Ministeri de Treball difon un criteri interpretatiu davant de les confusions generades després que el Congrés tombés la pròrroga del salari mínim interprofessional. Sánchez evita posar data per recuperar les mesures socials tombades entre retrets de Partit Popular i Junts. El president espanyol acusa els qui van tombar el megadecret de fer una oposició destructiva que causa dolor social. L'escola Vieró aparta un professor acusat d'agressió sexual a diversos alumnes. Els tocaments s'haurien produït dins del centre aquest mateix curs. En l'àmbit internacional, com no pot ser d'una altra manera, notícia. Donald Trump, primer revés judicial per Donald Trump, bloquejada l'ordre que anul·la la nacionalitat per naixement. Al revés, a un dels primers decrets de Trump coincideix amb la intervenció a Davos, on torna a amenaçar amb aranzels i carrega contra Europa i diu que la Unió Europea els tracta molt malament. Nominacions als Oscars per aquest 2025, Emilia Pérez arrasa amb 13 i Carla Sofia Gascón opta a premi. Les altres grans candidates són The Brutalist i Wicked, que empaten amb 10 nominacions cada una.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radioolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radioolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest divendres serà més estable, és a dir, menys nuvolositat, més sol a la tarda, ara al matí 4 núvols, boirines, també alguna boira, i es nota més la inversió tèrmica a Das aquesta matinada, a l'aeròdrom de Puigcerdà, de la Cerdanya, han arribat a 4 graus sota zero. En canvi, 2-0 Núria i Ulldeter, però ha estat de matinada. Al matí d'hora ja hi havia 6 graus positius. Es nota la inversió tèrmica avui al Pirineu, que sempre fa més mal a l'hora de fondre la neu. I tot això amb un dia que preveiem assolellat, un divendres de temperatures més altes, a molts indrets més de 15-18 graus i arribant als 20-22. Novament, doncs, la temperatura es pot disparar al litoral, prelitoral de l'Empordà, del Pla de l'Estany, de punts del Gironès, fins i tot valors propers als 20 graus a la Baixa Garrotxa. Aquesta nit no ha glaçat pràcticament enlloc. La Garrotxa, a Osona, mínimes de 4-6 graus, 5 graus a Olot, o 3 graus a Vic. Cap de setmana, que vindrà marcat per aquesta temperatura suau, tot i que dissabte a la tarda i al vespre passa un petit front, podria tapar-se a l'interior, al Pirineu, matí de sol, alguna boira, i a la tarda doncs, pot caure algun xàfec, si neva molt poquet, a 2.000 metres. I diumenge, doncs preveiem sol, a la tarda alguna nuvolada, les temperatures sense grans canvis. Cap a dilluns podria passar un altre front al Pirineu i aleshores nevaria cap a 1.500-1.600 metres, tot i que no preveiem ni grans pluges ni grans nevades aquest dilluns.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Olot tindrà un 43% més de càmeres de videovigilància aquest any. El regidor adjunt de Seguretat, Agustí Arbós, ha remarcat que calen més lleis i més dures per garantir la seguretat als carrers. Retreu que es permeti la multireincidència i que no hi hagi una legislació que protegeixi a la policia municipal ni als Mossos d'Esquadra. Els grups de l'oposició s'han mostrat crítics amb la gestió de la policia, especialment la CUP, que ha considerat que no s'ha gestionat bé en els últims anys. Ha estat un dels temes de debat d'aquest últim ple que ha cobert el nostre company Roger Isern.
Durant el ple de l'Ajuntament d'Olot d'aquest dijous, un dels temes de debat entre partits ha estat la seguretat. Tot plegat arran d'una pregunta per escrit a l'ordre del ple presentada pel PSC Olot, on des del partit preguntaven les dades de criminalitat del 2024 a la ciutat i posaven el focus en xifres del Departament d'Interior, on s'apunta que aquest aspecte ha crescut un 4,2% en el darrer any. El regidor adjunt de Seguretat d'Olot, Agustí Arbós, ha sortit al pas i ha remarcat que en els últims anys s'ha fet una aposta clara per la policia municipal. Ha explicat que en els últims 5 anys la plantilla ha augmentat en 8 policies respecte a un període d'uns 30 anys on el nombre d'efectius no augmentava ni tampoc disminuïa. A banda, Arbós ha detallat que aquest 2025 s'instal·laran un 43% més de càmeres de vigilància arreu de la ciutat.
Aquest any es preveu un increment d'un 43% de les càmeres de videovigilància a la ciutat, també per garantir la seguretat ciutadana, controlar l'espai públic per tal de garantir-ne la seguretat, per poder reaccionar més ràpid, perquè allà on no hi pugui ser un agent, perquè és evident que els agents no poden ser a tots els carrers de la ciutat a la vegada, doncs hi puguem actuar d'una altra manera i puguem tenir la informació suficient per si s'ha comès algun delicte, poder actuar, poder identificar la persona i poder, doncs, poder resoldre la situació.
Unes xifres que han sortit en el primer ple del 2025 de l'Ajuntament d'Olot arran d'una sèrie de preguntes del PSC Olot, que entre altres aspectes demana una junta de seguretat al més aviat possible per conèixer les xifres de criminalitat al detall. La membre del partit és Marina Alegre.
Demanaven que es convoqués una junta local de seguretat per analitzar aquesta situació i coordinar les accions necessàries amb els cossos de seguretat implicats. I, per últim, que ens indiquessin quines mesures s'estan implementant o es té previst implementar per reforçar la seguretat a la ciutat i revertir aquesta situació.
Pel que fa a la resta de grups de l'oposició, el que ha estat més crític amb el model de la policia ha estat la CUP Olot. El seu portaveu, Jordi Gasulla, ha dit que últimament les decisions preses en aquesta àrea no han estat encertades.
Però ens agradaria saber si aquesta nova plaça anirà a reforçar un model de policia reactiva, repressiva, o un model de policia preventiva de proximitat que tingui presència i arrelament als barris. Creiem que tan important és reforçar aquest servei, com escollir bé quin model volem. I últimament les decisions polítiques que s'han pres en aquest àmbit no han anat en la línia encertada.
Jordi Rubio, portaveu d'Activem Olot, ha destacat la manca d'efectius en el que considera una comarca no especialment petita, com és el cas de la Garrotxa.
No és dels últims anys. És cert que s'ha agreujat els últims anys, però la manca d'efectius a la Garrotxa ja fa molts anys que segueix així. Creiem que la Garrotxa És petita, però és extensa en metres quadrats.
Per la banda de Vox, Daniel Plana ha posat en valor el paper que té la policia municipal d'Olot i que fa la feina fins on les lleis els hi permeten.
I crec que ells fan tot el que poden, tal com vostè, senyora Bosch, ha dit, i tenim un bon equip de la policia local i crec que és meritori. I resolen temes de violències com temes d'ocupació fins allà on poden, perquè hem de tenir en compte que les lleis tampoc hi ajuden.
Per aquest 2025, l'alcalde d'Olot, Pep Berga, també ha confirmat que hi haurà dues places noves en el cos de la policia municipal. Una serà una plaça com a tal i l'altra de caràcter interí, xifres que els permet la llei després que en els darrers temps s'hagin jubilat fins a 6 policies.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Més temes, nova actuació de neteja a la cinglera de Castellfollit. Gràcies a recursos econòmics dels plans de sostenibilitat turística s'està extraient vegetació per tal que la gran roca no es deteriori més de pressa del compte. Des de l'Ajuntament insisteixen en la importància de tenir un finançament fix de les administracions superiors per no deixar de fer neteges que són necessàries. Gerard Puigdemont.
Aquesta setmana s'està duent a terme una nova actuació de neteja a la cinglera de Castellfollit. La cinglera té dos vessants, la del Fluvià i la de Turonell, i des de fa temps s'estan destinant recursos a treure vegetació de la part de cinglera del Fluvià. En parla Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit.
Una mica és el manteniment habitual que s'ha de fer. Com sabeu, la cinglera, des de l'Institut Cartogràfic i Geològic, la tenen totalment monitoritzada, el que és el sector fluvià, que és per detectar si hi ha microesllavissades, si hi ha moviments a la cinglera, i per tant, perquè aquesta feina de l'Institut Geològic pugui portar-se a terme, és vital que la vegetació de la cinglera estigui a ratlla. No?
L'objectiu de les neteges és arrencar vegetació perquè les arrels d'aquestes últimes no malmetin la cinglera. En parla Emili Bassols, tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Aquesta de la banda del Fluvià, la problemàtica que té, que és molt vertical, és problemàtica de treballar i tu necessites empreses especialitzades per fer aquestes actuacions. No? Aleshores, per què? Perquè hi ha un risc, perquè hi ha un perill i per tant és una feina complicada i difícil. I per què retirem la vegetació? Pues retirem una mica la vegetació perquè el que veiem és que l'efecte de les arrels el que fa és penetrar amb les escletxes que hi ha entre les columnes de basalt i, diguéssim, va penetrant i que, per tant, va obrint aquestes escletxes i va separant aquests blocs que després, amb el temps, amb el gel, amb les temperatures, amb el canvi de temperatures, doncs acaben caiguent a baix.
El que es busca és minimitzar el risc de despreniment al màxim possible.
La cinglera té una dinàmica natural, que aquesta no la podrem aturar, però que incidim en aquells efectes que puguin, d'alguna manera, incidir en la velocitat de caiguda d'aquests blocs.
Normalment aquest tipus de neteges es fan de mitjana cada 2 anys, des del 2018, sempre que s'aconsegueixen subvencions de les administracions superiors, ja que l'Ajuntament sol no es pot fer càrrec de les despeses. L'acció que s'ha dut a terme aquesta setmana s'ha fet gràcies als plans de sostenibilitat turística, amb diners europeus que ha gestionat el Consell Comarcal de la Garrotxa. Des del consistori segueixen reclamant ajudes anuals, cosa que també recomanen els experts.
Tenim un problema molt gros, que és una cinglera on hi viuen 300 veïns i aquesta cinglera està neta. Nosaltres no podem accedir a les ajudes de camins perquè no en tenim, però no hi ha una ajuda per cingleres. No? Aleshores, el que aquí hi ha alguna cosa que falla, per tant, el que hem de reclamar a les administracions superiors és aquest finançament fix. L'Ajuntament de Castellfollit es pot comprometre anualment a portar-hi el que pugui, però si no arriba un finançament fix per mantenir la cinglera, al final haurem de deixar-ho estar.
I és que des de Castellfollit no es cansen de dir que la cinglera és un patrimoni geològic únic al país.
I es redueix el nombre de rescats de muntanya a la Garrotxa. Els bombers han realitzat un total de 57 rescats durant el 2024, cosa que suposa una reducció del 19,7% respecte l'any anterior. És una de les úniques comarques on s'han reduït el nombre de rescats, ja que el Ripollès i el Baix i l'Alt Empordà han augmentat significativament. Natàlia Moreno.
Els rescats al medi natural a les comarques gironines es mantenen a l'alça en gairebé totes les comarques. En comparació amb les dades d'abans de la pandèmia, on es van registrar 395 rescats, aquest 2024 s'ha tancat amb 479. Des del grup d'actuacions especials a Olot ho atribueixen al fet que l'activitat al medi natural ha crescut molt més després de la pandèmia. Pel que fa a les comarques amb més serveis, hi ha el Baix Empordà amb 110, l'Alt Empordà amb 100 i el Ripollès amb 95, i on pràcticament tots s'han concentrat a la zona de Caralbs. El segent responsable dels GRAE a Olot és Pere Planagoma.
A la nostra província, diguem-ne, Girona, tenim la part del litoral que ens dona molta tasca, que sol ser lligat al turisme de camins de ronda i coses per l'estil, i llavors hi ha les activitats del Ripollès, d'alta muntanya, que, doncs, que entranyen una dificultat que és l'alta muntanya. Pròpiament ja porta la dificultat, doncs, que el temps és canviant, que has d'anar abrigat, que has de conèixer una mica, doncs, les rutes que vols fer, si són segures en aquella època de l'any, si hi ha nevat, si no, si calen, doncs, material específic, com ara grampons.
Des dels GRAE expliquen que hi ha rescats cada any i que segons el clima requereixen un tipus de rescat o un altre. Per exemple, la tardor d'aquest 2024 ha estat una gran temporada de bolets i això ha provocat que els bombers hagin registrat la tardor amb més rescats de boletaires dels últims 13 anys. Tot i que hi ha hagut moltes zones on ja hagi augmentat el nombre de rescats, també n'hi ha on han descendit. És el cas de la Garrotxa, que ha passat de 71 el 2023 a 57 el 2024. Planagoma exposa algunes de les recomanacions a l'hora de sortir a fer alguna activitat.
Les recomanacions típiques en quant a seguretat, no? De mirar la meteo, d'anar ben equipats, de saber una mica, doncs, amb qui anem a fer la ruta, per als diferents nivells, ho diem, de dificultat. Després també, doncs, una mica l'equipament que sigui a roba de muntanya o adequat a l'activitat, però que sigui de colors vistosos, per si mai hem de recercar, i després també fer un bon ús de lo que són les noves tecnologies. No només val portar el telèfon a la butxaca, sinó que hauríem de ser capaços de donar unes coordenades o saber, si més no, quina direcció estem prenent.
Pel que fa a tot Catalunya, el 2024 s'han fet 1.801 rescats. D'aquests, la gran majoria es van fer a la muntanya. 353 són de recerca de persones perdudes i 160 de salvaments marítims. Durant l'any, els mesos que han concentrat un major nombre de rescats han estat el setembre amb 200, l'agost amb 196 i el juliol amb 189.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I en l'informatiu del dia d'avui tenim ganes de fer-nos preguntes que tinguin resposta. De fet, Donald Trump ha estat investit com a president dels Estats Units amb el suport de sectors de l'extrema dreta, consolidant un lideratge que promet sacsejar l'escenari polític internacional. Ens preguntem com afectarà la seva presidència a Europa. Se'n parla massa als mitjans de comunicació i a les xarxes socials? Doncs n'hem parlat amb en Joan Escúlies, professor del grau Global Studies de la Universitat de Vic, en una entrevista al programa 5 Minuts Més de Ràdio Olot.
Poques hores després de jurar el càrrec com a president, Donald Trump ja ha signat un seguit d'ordres executives que refermen el rumb profundament reaccionari traçat en el discurs d'inauguració i que fan presagiar una legislatura tan o més polèmica que la seva primera etapa a la Casa Blanca. Mesures que van des de desplegar militars a la frontera a retirar els Estats Units de l'Acord de París, endurir les polítiques migratòries, anexionar Groenlàndia o rebatejar el Golf de Mèxic com el Golf d'Amèrica, entre d'altres. A nivell internacional, la presència de Trump enganxa la Unió Europea en un moment molt delicat, immersa en una profunda crisi econòmica i amb els lideratges de les potències tradicionals, com França i Alemanya, debilitats i l'extrema dreta cada cop més present al vell continent. Ens hem de preparar per un període històric convuls a partir d'ara? De tot plegat n'hem parlat amb Joan Escúlies, professor del grau Global Studies de la Universitat de Vic.
Jo diria que bàsicament amb el cas de Donald Trump, el que hem d'estar més atents, sobretot, és amb el que faci en comptes del que digui, perquè és un gran especialista en dir qualsevol mena de cosa, estira vots, el primer que li ve pel cap, Però després una cosa és això, que és justament el que segueixen majoritàriament els mitjans, les xarxes, etc. I l'altra cosa és el que pugui acabar fent.
La investidura també va deixar veure quins són els suports del magnat fora de les fronteres del país que governarà durant els pròxims 4 anys. Trump va arrencar el seu discurs acompanyat per les 3 persones més riques del món, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg i Elon Musk, dels grans CEOs del país i també dels representants més grans de l'ultradreta a escala internacional, com l'argentí Milei o la primera ministra italiana, Anna Giorgia Meloni, entre d'altres, que comparteixen tots ells també les seves idees antiliberals sobre immigració i identitats nacionals.
Aquesta gent es queixen d'Europa, de la Unió Europea, de les regulacions de la Unió Europea, però en canvi, quan els Estats Units ingereixen els seus països i fa absolutament el que volen les seves economies, doncs no diuen res, no? Per tant, no sé si aquests líders de les extremes dretes de cada país faran una reflexió i acabaran defensant realment el que diuen que defensen o se sotmetran també a les posicions de Donald Trump, no?
3 dies després de la seva investidura, Trump ja ha fet uns primers passos. De moment ha indultat els condemnats en l'assalt al Capitoli i ha perdonat les penes de 14 membres de grups paramilitars d'extrema dreta. Ha començat a aplicar polítiques transfòbiques i ha encarregat d'examinar la relació comercial dels Estats Units amb el Canadà, Mèxic i la Xina. Un primer pas de cares a imposar nous aranzels als seus principals socis comercials, entre ells Espanya i la Unió Europea.
I avui també ens preguntem com va ser la transició a Olot. Aquesta és la pregunta que intenta respondre l'historiador local Josep Morlà en el número 11 dels quaderns d'història editat per l'Ajuntament d'Olot. Repassa el tram on s'acaba el franquisme i comença la democràcia i on es posen de manifest les necessitats socials i urbanístiques que tenia la ciutat en aquell període.
Quan acaba el franquisme s'inicia una etapa de transició política cap al sistema democràtic i a la vegada es recuperen llibertats perdudes durant 4 dècades. La restauració de la Generalitat va lligada a la conscienciació col·lectiva de recuperar i potenciar la llengua i la cultura autòctones. Pel que fa a l'àmbit municipal d'Olot, s'inicien polítiques encaminades a millorar el benestar dels ciutadans i resoldre problemes que s'han arrossegat durant molt de temps, com per exemple en urbanisme, mobilitat urbana o comerç. En el seu moment s'afronta el creixement del moviment migratori amb la integració i la socialització dels col·lectius d'estrangers. En el període que va del 1975 al 2011 es dona un fort impuls a la ciutat, posant-la al dia i preparant-la per als nous reptes i situacions que es van presentant en transcorre el segle XXI. Tot plegat ho recull el periodista i historiador Josep Morlà al llibre Transició i democràcia.
I aleshores es varen creure oportú agafar de l'any 75, que de fet és del 77, fins a 2011, que acaba just amb el mandat d'alcalde de Lluís Sacrest.
Entre moltes situacions que apareixen al llibre, Morlà destaca el canvi tant en xifres com generacional que ha tingut Olot en les últimes dècades. Destaca un període on es tancaven discoteques i les festes d'altura començaven a tenir el renom actual.
Però també va coincidir amb que es anaven tancant discoteques i no hi havia els llocs d'esbarjo juvenils, havien anat desapareguent. És tenir un altre concepte, els cinemes també van tenir els seus anys de crisi, fins tot plegat en un altre context. I aleshores a les festes d'altura es va donar un tom important que les van convertir, i es deia aquell moment, i es continua dient ara, que eren una de les millors de Catalunya.
L'acte de presentació del llibre Transició i democràcia es va fer divendres passat a la tarda a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa i va comptar amb la presència d'exalcaldes de la ciutat com Pere Macias i Lluís Sacrest i també amb la de l'actual batlle Pep Berga.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radio Lot. Som present, som futur, ara i sempre.
I en esports, nova prova de foc per la Unió Esportiva Olot. Els olotins reben el filial de l'Espanyol aquest diumenge a l'estadi municipal. L'equip hi arriba amb tots els jugadors disponibles i a l'espera que arribi un nou davanter que ajudi a sumar més pólvora a l'atac. Guillem Guardiola. Partit crucial de la Unió Esportiva Olot que torna a casa aquest diumenge per rebre un dels equips més en forma de segona federació. El filial de l'Espanyol ha sumat 9 dels últims 12 punts possibles, tot i que ve de perdre contra el Sabadell en la darrera jornada. Els olotins necessiten tornar a bategar, porten 7 dels últims 30 punts i per fer-ho caldrà jugar molt bé a futbol. A l'entrenament d'aquest dimecres a les instal·lacions de Roy Albert a la Vall d'en Bas, el tècnic Pedro Dolera analitzava així l'Espanyol B.
Bueno, un equip de molta qualitat, jugadors individualment, bueno, molts d'ells estan jugant a la primera divisió. Diumenge segurament vindran tots perquè el Espanyol juga dissabte i els 3 o 4 o 5 que van normalment convocats amb el primer equip podran venir a jugar. Bueno, al final tot això marca que és un gran equip, per això està on està la classificació.
L'Olot va perdre la Ciutat Esportiva d'Anijarque per 1-0 en la tercera jornada del campionat, un resultat que els olotins esperen que sigui molt diferent aquest diumenge. Per cert, Dolera també ha parlat sobre com viu aquests moments delicats a escala personal.
Que bueno, al final l'entrenador és sempre el que rep una mica totes les crítiques o les tal. Jo tinc l'esquena molt ampla i ja sé de què va això. L'únic que dic que aquí tenen un entrenador responsable, que sap el que fa i que no ve aquí a veure la vindre, sinó el que vol és que l'Olot estigui el millor possible, igual que volen els jugadors, que l'equip és una pinya i que tothom va a muerte, vull dir que això no tingui dubte ningú, i dintre d'això pues, serem més bons o més dolents i això fa que guanyem o no guanyem, però per actitud i per il·lusió i ganes no quedarà.
El duel arrencarà a les 5 de la tarda des de l'estadi municipal d'Olot. Serà el tercer partit d'una segona volta que l'equip ha començat amb dues derrotes per la mínima. Com sempre, es podrà seguir en directe a través de la sintonia de Ràdio Olot des de mitja hora abans de l'inici del maig.
I el Club Escacs Olot afronta la tercera temporada consecutiva a la Divisió d'Honor. Es tracta de la màxima categoria dels escacs catalans. La gran novetat a la plantilla és el fitxatge de la gran mestra francesa Sophie Milliet. L'equip ha començat la Lliga amb una victòria a casa contra l'Ateneu Colón i aquest dissabte es desplaça fins a Sabadell.
Els taulers amb alfils, peons, torres i cavalls tornen a la competició oficialment amb l'inici de la Divisió d'Honor, la màxima lliga dels escacs catalans. A Olot, l'equip de la ciutat ja fa 3 anys que va assolir l'ascens a la categoria més alta i aquest any afronta un nou curs, això sí, amb el clar objectiu de no patir tant com la temporada passada. Aleshores, la permanència es va decidir en una igualada última jornada que l'Olot es va endur pels pèls. La idea aquesta vegada és intentar sumar el màxim de punts durant la primera volta per afrontar la segona més relaxats i, en comptes de lluitar per no baixar, lluitar per guanyar el títol. En una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, el president del Club Escacs Olot, Miquel Canal, ha destacat la important incorporació de la gran mestra francesa Sophie Milliet.
Degut al nostre gran mestre en l'Ivan Neroschitze, juga a la Lliga Belga també, i aquesta jugadora juga també al mateix equip, i arran d'aquesta coneixença vam aconseguir portar-la cap aquí. I estem molt contents, la veritat. És una gran jugadora.
El fitxatge de la gran mestra Sophie Milliet és una clara oportunitat per començar a construir referents femenins en el món dels escacs, fins ara molt masculinitzat. Canal afegeix que cada vegada hi ha més jugadores que tenen aquesta afició. Per altra banda, aquest any el format de la Divisió d'Honor ha canviat. Ja no hi ha dos grups de 8 conjunts, sinó 3 de 6 equips. L'Olot intentarà quedar com a mínim segon per lluitar per emportar-se el campionat, tot i que no serà gens fàcil. Al grup hi ha autèntics titans, com la Lira Vendrellanca, el Cerdanyola o el Sabadell, precisament el pròxim rival dels olotins.
Un partit complicat, irem a lluitar. Sabem que el Sabadell és un equip molt fort, dels últims anys és l'equip que ha guanyat més vegades la Lliga, i a lluitar.
El Club Escacs Olot jugarà a Sabadell en la segona jornada de la Divisió d'Honor aquest dissabte a 4:45 de la tarda i després ja tornarà a casa per jugar al Casino Olotí, on espera treure-hi els màxims punts possibles.
I avui a la contraportada parlem de la presenca Sònia Iats, que presenta Càsting al Teatre Principal. L'obra és una comèdia que parla sobre el camí que han de fer molts actors i actrius per arribar a l'èxit. Una realitat contraposada a l'imaginari que tenim d'un actor i una actriu. L'obra tindrà lloc aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda.
Quan pensem en actors o actrius, el primer que ens ve al cap són les imatges d'estrelles de Hollywood. Un món ple de glamour, catifes vermelles, lluentons i fortunes astronòmiques. La realitat, però, dels actors que no formen part d'aquesta elit mundial és molt diferent. Per protagonitzar una obra o una pel·lícula, per un actor, és tot una odissea infinita. Criteris de selecció arbitraris, pressió emocional, incertesa... Precisament de tot això i molt més parla l'obra Càsting de la presenca Sònia Yats, una comèdia que parla sobre el camí que han de fer molts actors i actrius per arribar a l'èxit. 5 intèrprets es posen a la pell de diversos personatges per parodiar un món on tot allò que semblaria absurd o exagerat no s'escapa tant de la realitat.
Estem una mica incompresos, els artistes en general, i això va néixer d'una necessitat meva d'explicar a la gent del meu voltant que no és com ens pensem que és, no? De dir, ai, com és que tu no surts a la tele? Com és que no estàs aquí? Però si tu, ai, tu, Sònia, doncs mira, vine a veure la meva obra i entendràs com funciona una mica. Com posar en situacions absurdes un tema important per tu, no? O per mi, o per tots els actors, però quan tu comences a parlar amb gent que es dedica a tot això, te diuen, és que... no està tan lluny de la realitat, la teva obra, saps?
Allà ets explica que engegar projectes d'aquesta mena és difícil. De fet, fa 8 anys que aquest projecte li rondava el cap. No va ser, però, fins l'any passat que es va poder fer l'estrena oficial de l'obra. Tot resultat de 3 mesos de residència artística al Centre Cívic Can Clariana de Barcelona.
I el vaig intentar fer una vegada, no va sortir, bueno, el vaig apartar. El 2020 el vaig tornar a intentar fer amb una amiga... res, ho vam endreçar un altre cop i fa 2 anys vaig dir, mira, jo tinc això aquí, jo ho he de fer i som-hi. I vaig com reescriure-ho tot, fer-ho com a la manera d'ara, perquè tu no ets la... jo no sóc la Sònia de quan tenia 23, no? I vinga, i buscar residència artística. Primer cop et diuen que no, segon cop et diuen que no, i vinga, insistir. I així fins que ho he tingut. O sigui, he hagut d'apretar...
L'espectacle tindrà lloc aquest diumenge al Teatre Principal d'Olot a partir de les 6 de la tarda.
I això és tot de l'informatiu d'avui divendres 24 de gener del 2025. Recordeu, com sempre, que podeu seguir actualitzats i podeu tenir més informació a la nostra pàgina algarrotxadigital.cat i també, òbviament, a les nostres xarxes socials Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon cap de setmana i gràcies, com sempre, per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.